Comencem setmana de Champions i el Dinamo de Kiev viatjarà a Barcelona per jugar dimecres contra el Barça, aquest partit de Lliga de Campions, després de saber que 6 dels seus jugadors i 5 membres del seu cos tècnic han donat positiu per coronavirus. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Perilla el partit?
Perilla ara mateix no, però s'ha d'estar ben atent a l'evolució del brot que s'ha detectat a l'equip ucraïnès. Avui el Dinamo ha anunciat 6 casos positius en futbolistes que no són en el Camp Nou i 5 més entre el cos tècnic, 11 en total. El protocol de la UEFA marca que, mentre tingui jugadors, el partit es juga. Però és evident que 11 casos en un equip frega el brot i, per tant, les properes hores seran determinants.
En tot cas, la Champions pel Barça ha de servir per recuperar el bon joc i la moral de cara a la Lliga, ja que el començament en aquesta competició domèstica és dels pitjors d'aquest segle.
La Champions és la cara d'aquesta temporada. 2 partits, 2 victòries amb un triomf a Turí per emmarcar. Les sensacions de l'equip, conscients que cal temps i paciència, són molt bones. Però el club bandera de l'antiresultadisme topa ara amb una nova realitat. L'equip va pel bon camí, però els resultats no arriben. 2 punts dels últims 18 possibles i 8 punts en les 6 primeres jornades. Uns registres que feia 20 anys pràcticament que no es veien al Camp Nou. Des de la temporada 2002-2003, amb Louis van Gaal a la banqueta, que el Barça no tenia uns números tan pobres. Ara mateix, el club blaugrana és 12è classificat amb 8 punts a 9 del líder, la Real Societat, però, això sí, amb 2 partits menys.
Doncs encara sobre el Barça, avui hem sabut que ha mort als 73 anys Toni Bruins Slot, el que va ser ajudant de Johan Cruyff al club blaugrana. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Un càncer ha acabat amb la vida d'un tècnic que es va moure durant molts anys a l'ombra.
Va estar 10 anys al costat de Johan Cruyff, 2 a l'Ajax i 8 al Barça. De fet, una de les imatges que més recordaran els seguidors culers és el dia que el Barça li va fer 5 gols al Madrid i Toni Bruins va aixecar la mà movent els 5 dits en direcció al públic. Va fer informes sobre els equips rivals i va dedicar moltes hores al futbol base, un fet que va recordar el dia que va deixar el club blaugrana per fitxar pel PSV Eindhoven.
El moment de llegar aquí des de 8 anys, hay pocos jugadores que hablan catalán o que ha salido de cantera en nuestra primer plantilla. Puedo decir que el trabajo de fútbol base en esos 8 años tiene un buen cosecha, ¿no?
Sí.
Ahora un 60% de plantilla de Fútbol Club Barcelona son gente de cantera.
La seva trajectòria esportiva també està molt lligada a la de Ronald Koeman, a qui va acompanyar com a ajudant a diferents equips, com ara l'Ajax, el PSV, el València i el Benfica.
Hem parlat del partit de la Lliga de Campions que el Barça jugarà dimecres i aquest perill que pugui fins i tot ser suspès depenent de com evolucionin aquests casos de coronavirus al Dinamo de Kiev. Però la jornada de Champions comença demà i un dels partits més destacats serà el que disputaran el Madrid i l'Inter de Milà. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara mateix el Madrid és el coer del seu grup i avui Zinedine Zidane ha sabut que el coronavirus també ha entrat al seu vestidor. Militao ha donat positiu.
El club ha aclarit que han fet PCR i testos ahir i avui a la resta de la plantilla, cos tècnic i treballadors, i no hi ha més positius. La baixa de Militao s'afegeix a les de Carvajal, Odriozola i Nacho per lesió. El company de Militao al vestidor, Rafa Varane, diu que enguany han d'estar preparats per casos així.
No, sabemos que en este periodo en el que estamos tenemos que estar preparado a este tipo de cosas, de imprevistos. No hemos pensado en no jugar el partido, sabemos que tenemos que estar preparados siempre. Yo creo que tenemos que adaptarnos a cualquier situación.
Lucas Vázquez, ara defensa improvisat, era dubtós, però sembla haver-se recuperat de les seves molèsties musculars, igual que el noruec Odegaard. L'Inter arribarà a Madrid aquesta tarda sense el seu golejador de referència, Lukaku, lesionat. Sí que hi serà Alexis Sánchez, tot i els seus problemes musculars.
I a la segona divisió, l'Espanyol vol mantenir avui el seu lideratge. L'equip català juga al camp del Màlaga a partir de les 9 d'avui. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Un camp que li prova força. Dels últims 6 partits que hi ha disputat, n'ha guanyat 5 i n'ha empatat un.
L'últim cop que l'Espanyol va jugar a la Rosaleda va ser el 8 de gener del 2018 i els blanquiblaus van guanyar per 0-1 amb un gol de Darder a l'inici del partit. Aquella va ser l'última temporada fins ara dels malaguenys a primera ja que aquell mateix any van acabar últims, mentre que l'Espanyol va ser 11è. Aquesta serà, però, la segona vegada que Màlaga i Espanyol s'enfrontin a segona divisió. L'únic precedent fins ara és de la temporada 69-70. Els de Vicente Moreno arriben al partit d'avui com a líders, amb 20 punts de 27 possibles, mentre que el Màlaga és 8è amb 14 punts. Vicente Moreno destaca, sobretot, el potencial de l'equip andalús quan juga com a local, com avui serà el cas.
Sobretot a casa és molt més fort que fora i és un rival que particularment jo li dono molt de mèrit. En totes les dificultats que ha tingut, que han fet molt bon treball des de la confecció de la plantilla, des del treball diari del seu entrenador, el que anem a intentar, se tinguin que adaptar ells més a nosaltres, però al final ja dic que és un equip molt, molt intens, que té gent que apreta molt, que tenen molt bones transicions, gent ràpida.
El tècnic valencià, que no ha volgut fer pública la convocatòria fins a arribar a Màlaga aquest migdia, s'han dut 24 jugadors, amb les baixes de Vadillo i l'ex del Màlaga, Keidi Vare, tots dos amb problemes físics, i les altes d'Uley, que torna després de 4 partits lesionat, i d'Àlex López.
També a segona, Girona i Sabadell van jugar ahir. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Va aconseguir una gran victòria al Sabadell, al camp de la Pontferradina, ja no és el CUE, i el Girona va empatar al Almeria, tot i que va acabar amb només 8 jugadors.
I patint fins al final, perquè amb 3 jugadors menys el Girona va haver de defensar-se dins l'àrea i, per tant, l'empat a 0 es pot considerar com un èxit. Les 3 expulsions van ser de Ramallo al minut 27, de Cristóforo al 78 i de Moncho al 81. El club té intenció de presentar al·legacions per les 3 targetes vermelles. L'entrenador Francisco parla d'aquestes accions.
La de expulsió, tanto la de Ramallo, bueno, pues es un error en la cesión de Gumbau, que al final podemos cometer todos y... Una expulsión que se puede dar en cualquier tipo de partido. La única acción que no me parece que se deba de dar es la de Monchu, porque al final ya incluso con 2 jugadores menos. Las demás son de ser un equipo competitivo, tampoco es que Sebastián vaya a hacer daño. Somos un equipo competitivo dentro de lo que nos permite el reglamento, lo que pasa que la verdad es que la de Monchu no se puede permitir.
El Girona té 13 punts i el Sabadell 7, després que hi van encadenar la segona victòria amb un clar i contundent 0-3 al camp de la Pontferradina. 3 jornades sense perdre i momentàniament ha deixat de ser el CUE. El tècnic Antonio Hidalgo, però, no vol eufòries.
No ens equivoquem, només hem guanyat 2 partits, tenim 7 punts i encara estem a baix de tot, O sigui que he vist fer ara a Pontferradina grans partits davant grans rivals, contra l'Sporting, contra l'Espanyol, o sigui que, cuidado, no ens equivoquem massa, són victòries que van molt bé perquè necessitem els punts, però nosaltres hem de continuar competint al 200%, si no, no es dona.
Girona i Sabadell han de jugar entre setmana els seus partits pendents de la primera jornada. Dimecres, Saragossa-Girona i dijous, Sabadell-Almeria.
I la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha presentat una demanda contra el tancament dels gimnasos i els clubs esportius que va decretar el govern. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'UFEC demana a la Generalitat que reconsideri la mesura perquè diu que els contagis al sector han estat mínims i que ara la gent continua fent esport, però sense els controls necessaris.
El president de l'UFEC, Gerard Esteve, creu que el sector esportiu és part de la solució del problema sanitari. Consideren que han demostrat que són un sector segur. Només hi ha hagut un 0,28% de brots de coronavirus. Asseguren que la resta de l'Estat no s'han tancat els clubs esportius i que el decret d'alarma aprovat pel govern espanyol tampoc s'hi especifica aquest tancament com a necessari. Per això, Esteve qualifica d'errònia i desproporcionada la mesura aprovada pel govern català.
Demanem una reflexió a la Generalitat, a qui pren aquestes decisions, per tal de que entengui, insisteixo, que som part de la solució i no som part del problema. Per tant, que no se'ns tanqui, que se'ns deixi poder actuar amb rigorositat, actuar amb responsabilitat.
En aquest sentit, el president de l'UFEC assegura que les persones continuen practicant esport i ho fan ara mateix de forma desorganitzada, sense control, i tampoc s'estableix la traçabilitat de possibles contagis. Gerard Esteve confia que d'aquí pocs dies el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on han presentat la demanda, els respondrà sobre la seva petició de suspendre de forma cautelar aquest tancament d'instal·lacions esportives decretat per la Generalitat.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Sorpresa majúscula a l'Uni Girona. La directiva va anunciar ahir la destitució d'Eric Surís com a entrenador de l'equip, tot i que els resultats de la temporada no són dolents. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el seu substitut és Alfred Julve, que ja s'ha fet càrrec de l'equip. I des de l'Uni Girona també s'han donat explicacions sobre aquest canvi d'entrenador.
Sí, després que ahir a la tarda, des de l'Uni Girona s'anunciés la destitució d'Eric Surís, avui s'ha confirmat oficialment que l'escollit per rellevar-lo és Alfred Julve. Aquest migdia n'han fet la presentació oficial.
Jo per l'Eric tinc un respecte gran, ha guanyat la Lliga, per tant, jo sé l'encàrrec que m'han fet i em veig capaç. sé com treballo perquè els equips facin les coses d'una manera determinada i lliga amb la idea, i per això m'han vingut a buscar, que tenien els dirigents del club.
Abans de l'acte de presentació d'Alfred Julve, el director esportiu d'Unigirona, Pere Puig, ha explicat que havien decidit destituir Eric Surís per falta de confiança i d'objectius aconseguits.
És senzillament un problema, doncs, de desgast, de manca de confiança amb el que esperes, amb el que voldries que fos l'equip. És senzillament això, i això és un fet humà. La confiança es pot tenir, no es pot tenir. Pots creure que pot ser recuperable, pots creure que no pot ser recuperable. I, per tant, nosaltres vam prendre aquesta decisió perquè pensàvem, doncs, que el desgast ja era una cosa, doncs, que creiem que acabaria afectant-nos més i que millor prendre aquesta decisió ara.
A Eric Surís, segons el mateix Pere Puig, l'Unigirona li ha ofert la possibilitat de fer-se càrrec, quan ell vulgui, de la direcció esportiva del club.
A tot això, l'activitat esportiva professional també rep els efectes del coronavirus cada dia, però potser una de les circumstàncies més curioses que s'ha donat a les últimes hores és la suspensió d'un partit de la Lliga Femenina de Bàsquet quan estava al descans.
Sí, l'Araski Casademont-Saragossa, que va començar ja a les 6 de la tarda, va quedar suspès a la mitja part perquè es va saber que una jugadora de l'equip aragonès havia donat positiu. En aquell moment, el marcador era favorable al Casademont-Saragossa per 26-31. El fet és que les jugadores i el cos tècnic del Saragossa havien passat les proves d'antígens el dissabte a la tarda, com estableix la normativa per poder viatjar a Vitòria. Però prèviament, el divendres, les jugadores internacionals de l'equip aragonès van fer-se les proves PCR per poder jugar amb les seves seleccions. I just quan havia començat el partit a la pista de l'Araski, ahir es va saber que hi havia un positiu. Es va decidir suspendre el partit per motius sanitaris i les jugadores dels dos equips van sortir a la pista amb mascaretes per agrair la presència del públic i acomiadar-se.
Mentrestant, a Itàlia, l'entrenador de l'Olimpia de Milià, Ettore Messina, ha demanat aturar les competicions europees de bàsquet durant 4 mesos per poder jugar amb garanties les lligues de cada país.
En una carta oberta als estaments del bàsquet europeu, clubs i aficionats, Messina considera que els viatges internacionals posen en risc la salut dels equips i dels àrbitres i creu que aviat ja no hi haurà dates disponibles per jugar els partits ajornats pels nombrosos positius. El tècnic italià considera que a partir del març o l'abril es podran reprendre les competicions europees de bàsquet i que hi hauria prou temps perquè els jugadors preparessin la cita dels Jocs Olímpics.
Doncs a veure si li fan cas a Messina o no. Per cert, avui hi ha jornada de descans a la Vuelta. S'aprofitarà per fer controls de coronavirus a tots els equips. Després de l'arribada ahir a l'Angliru, Richard Carapaz ha recuperat el lideratge de la cursa, però té només 10 segons d'avantatge sobre el segon Primo Roglic.
Catalunya migdia.